Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha revelat que està planificant una reunió amb el seu homòleg xinès Xi Jinping amb l'objectiu d'aconseguir el seu suport per a la retirada russa d'Ucraïna.
A mi em sembla que hi ha un respecte per la llei internacional, per la nostra integritat territorial i per les qüestions de seguretat. Hauríem d'utilitzar això i treballar amb la Xina. Ho he dit ja un cop. La Xina ha començat a parlar d'Ucraïna i això no és dolent.
Coincidint amb això i en plena commemoració de l'aniversari de guerra, els governs alemany i francès, segons el Wall Street Journal, li han dit a Zelensky que hauria de considerar la possibilitat d'unes converses de pau. Segons aquest diari, aquests dos països i el Regne Unit plantegen reforçar els lligams de l'OTAN amb Ucraïna, però que alhora Kiev s'assegui a negociar amb Rússia. Mentrestant, Polònia ja ha confirmat l'enviament a Ucraïna dels primers 4 tancs Leopard dels 14 a què s'havia compromès. Alemanya ha anunciat que n'enviarà 4 més i Suècia s'ha compromès a entregar-ne 10. Més qüestions encara vinculades amb Ucraïna. La Unió Europea ha aprovat el desè paquet de sancions a Rússia el dia que es commemorava un any de l'ofensiva sobre territori ucraïnès. En un acord d'última hora, la presidència sueca de la Unió ha anunciat les sancions que ha qualificat com les més enèrgiques i de més abast imposades fins ara a Moscou. El paquet preveu reforçar les restriccions a les exportacions de productes que tant poden tenir un ús civil com militar i incrementar les mesures contra les indústries o entitats que recolzen la guerra, sigui amb la difusió de propaganda o amb l'entrega de drons a Moscou. A Espanya, la Fiscalia demana 15 anys de presó per a l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz per l'espionatge a Luis Bárcenas entre el 2013 i el 2014. Segons Anticorrupció, l'operació Kitchen la va orquestrar la cúpula del Ministeri per destruir proves que incriminessin dirigents del PP en la trama Gürtel i la Caixa B del partit. El Ministeri Públic reclama la mateixa condemna per a l'exnúmero 2 d'Interior, Paco Martínez, i per a l'excap operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pérez. Pere Aragonès tanca el viatge oficial a Irlanda amb el suport de republicans irlandesos a la via negociada per a la independència de Catalunya. El Sinn Féin, ara l'oposició, s'ha compromès a reconèixer una Catalunya independent si arriba al govern irlandès, sempre que sigui el resultat d'un referèndum acordat amb el govern espanyol. Mary Lou MacDonald és la cap de l'oposició irlandesa.
Si aquest és el desig democràtic del poble català, de ben segur que hi haurà aquest reconeixement. I això ho espero no només d'un govern liderat pel Sinn Féin a Dublín, sinó de qualsevol govern a Dublín i, en general, de tota la comunitat internacional.
La pel·lícula Pacifiction d'Albert Serra s'ha endut 2 premis César de l'Acadèmia Francesa de les 9 nominacions que tenia. Ha obtingut els guardons de millor fotografia i el de millor actor per a Benoît Magimel, que repeteix el premi per segon any consecutiu. La coproducció catalana Asbestas, la gran triomfadora dels Goya, s'ha endut el guardó a la millor pel·lícula estrangera. El film La nuit du dos, del director Dominique Moll, ha obtingut el premi a la millor pel·lícula. Esports, el blaugrana Ansu Fati s'ha fet un cop fort en un genoll a l'entrenament. Es baixa per diumenge i dubte per al partit de la setmana que ve contra el Madrid a la Copa. El Barça visita Almeria diumenge a 6:45. La renovació de Sergi Roberto per a un any ja està totalment tancada, se signa dimarts que ve. L'Espanyol rep aquest dissabte a 2:00 al Mallorca en directe per Catalunya Ràdio. A l'Espanyol hi ha el dubte de José Lu, César Montes, Calero i Dani Gómez. El Girona, mentrestant, visita Bilbao diumenge a 2:00. Callens ha estat descartat i Toni Vila és dubte. I ha disputat de la 23a jornada Elx 2, Betis 2. I a l'Eurolliga de bàsquet, Barça 80, Mònaco 70. Els blaugranes han superat un rival directe i sumen per refermar-se com a tercer classificat. I per últim, a la Lliga Asobal d'handbol, Anaitasuna 34, Granollers 34.
Fins aquí les notícies.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Alerta per tota la generació aquella que sap el nom de totes les carreteres de Catalunya. I es neguen a posar el GPS. O sigui, t'expliquen, per exemple, per arribar a un lloc i t'ho expliquen de memòria. Et diuen, tu agafes la C32, tires 10 quilòmetres i quan veus una gasolinera surts a la següent sortida, trobaràs dues rotondes seguides. A la segona rotonda agafes la quarta sortida, et poses al lateral, gires quan vegis un cartell que posa restaurant al Canigó i ja hi serà, no té pèrdua. Evidentment que té pèrdua.
I per això existeix el GPS.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Em pots enviar, sisplau, a on hem quedat per dinar?
Aquesta cançó comença amb You Make Me Live, tu em fas viure, perquè si comencés amb You Make Me Die seria, vaja, ens exterminaria els de la finestra indiscreta, perquè el parc mèdic d'avui diu que l'Àlex està a casa bastant xungo, però està aquí amb nosaltres. Àlex, bona nit.
Bueno, és un dia, bona nit.
Sí, és un dia. Avui és un dia. L'altra part diu que jo estic bastant xungo com l'Àlex, però estic dopat, per tant mig adormit, però aquí intentant aguantar. I que el Pere Vall, que ha vingut per contrarrestar tots aquests virus de la finestra malalteta, resulta que les finestres de casa no li tanquen bé i ve una mica constipat.
Sí, una mica empiucat, que deia la meva àvia. Però, bé, pots resistir, sóc un home jove i fort. O sigui que una mica d'airet al clatell, doncs, em serveix per despertar-me.
Però que no t'agafi
massa...
A més,
la bufanda aquesta de barba que tens t'ajuda
molt.
Sí,
és veritat. Sí.
Anem, avui tornem tots a la mascareta, bàsicament, i el Pere és que no t'hi cap la mascareta.
No, em sobresurt.
I això sí, que no t'agafi tos, perquè jo he descobert que si et recepten un medicament que es diu toseïna, la farmàcia et diu que no te'l ven perquè té codeïna i diuen que no, que pot ser un yonqui. I jo dic, ai, per què el metge me la recepta? I diu, devia ser un metge gran perquè ara això ja no es recepta. I jo, val, em pots oferir alguna alternativa? I diu, sense recepta no. Per tant, com un gag dels Monty Python,
sí,
saps?
Sí, en comptes de tenir un doctor com aquest, hauries de tenir un professor xiflado que et receptés altres coses que t'anessin bé i sobretot que es venguessin.
Bé, sort que la Sílvia ha seleccionat aquesta cançó del 1975, You Are My Best Friend, dels Queen, una cançó on el John Deacon era el que tocava els piano elèctric, per entendre'ns, perquè el Freddie Mercury no li agradaven els pianos elèctrics, ell era de pianos tradicionals, va dir, doncs toca tu aquest piano, si vols. Et sonava de pel·lícules o de sèries? Doncs ha sonat el Simpson, a Zombies Party, a The Breakup, The Secret Life of Pets, Chuck and Larry, bé... És una d'aquelles que ha estat sempre les nostres vides, Pere?
Un clàssic, un referent, una màquina de generar milions amb royalties.
Efectivament, i del 1975, aquest cop, retrocedirem al 1962 o 63. Aquí està el dilema, i ara t'ho explico.
Hace años compré una granja en la que no conseguí cosechar más que rocas.
Vamos, fabulón, no le mientas así a ese pobre hombre.
Soy un alma temerosa de Dios y siempre digo la verdad. Yo nunca empleé el arado, los surcos los abría con pólvora. Pero un día, al meter un cubo en el pozo, descubrí que estaba seco. No había más que rocas. ¡Rocas!
Et sona la musiqueta i el diàleg?
Sí.
Val, és que el 1962, Pere i Àlex, és que m'era tan difícil de triar, hi havia Matar a un Rossinyor, El Cabo del Terror, Que fue de Baby Jane, Lolita, El Doctor No, El Día Más Largo, Lawrence d'Arabia, El Hombre que Mató a Liberty Valance, Días de Vino Rosa, La Comare Seca, Jules Jim, Mama Roma... És a dir, si creieu que aquest ha estat un bon any de cinema, imagineu-vos el que va ser el 1962, no?
Brutal.
Sí, sí o no? És que és brutal. Doncs ens ha escrit un tal Àlex i diu, em dic Àlex i sempre sóc amb vosaltres. Jo també vull dir quina és la peli de la meva vida, i més ara coincidint amb els 60 anys de l'estrena. Vaig descobrir La Conquista de l'Oeste al Novo Cinerama del Paral·lel de Barcelona amb 11 anys, i aquella projecció va ser el clic que va encendre en el meu cap la grandesa del cinema. La pantalla era enorme, clar, i el so totalment immersiu i espectacular. Era una pel·lícula ràpida, majestuosa, amb una música abassegadora i personatges que t'enganxaven immediatament. Jo no sabia qui eren els directors ni els actors i actrius, però van ser els meus favorits immediatament. Vaig fer la col·lecció de cromos, escolta, com els equips de futbol, això. Vaig comprar llibres i el disc, la vaig reveure infinites vegades, fins i tot en reposicions als cinemadames de París, Londres, mai m'he avorrit d'ella. I ara valoro moltíssim la condensació que fa aquell guió que explica la història de quatre generacions d'una família a través de cinc episodis que representen cinc films pioners que s'havien fet abans que arribés el sonor, per incorporar un segle de fets històrics essencials dels Estats Units, en un viatge que travessa tot el territori, des de la costa atlàntica al Pacífic. En definitiva, un prodigi de guió. Emocions, humor, escenes impactants, llenguatge clàssic i en cada episodi moments molt ben pensats per aprofitar el vertiginós cinerama. El ràpid dels rius, l'atac indi a la caravana, els combats i explosions de la Guerra Civil i l'avalanxa de bisons i el descarrilament del tren final. Uns quants noms essencials, la Metro, John Ford, Henry Hathaway, David Reynolds, George Pepper, Gregory Peck, Whitmer, James Stewart, Thelma Ritter, ara els únics supervivents, Ross Tamblyn, Carol Baker i, clar, el músic Alfred Newman. Moltes gràcies a tots per fer-me sempre companyia. Àlex Gorina, és un oient molt especial de La Finestra Indiscreta. I, escolta, Àlex, aquesta carta l'has escrit perquè, a més, has descobert que no era del 62, sinó del 63, exactament.
Com a mínim, l'estrena americana, perquè es va estrenar primer a Londres, que encara era 1962, i a una mitja dotzena de ciutats del món abans que s'estrenés al seu país. I va ser exactament el 20 de febrer del 1963, i, per tant, acaba de fer els 60 anys que deia la meva carta.
La Conquista de l'Oest. Mira, podeu prendre exemple de l'Àlex i enviar cartes explicant-vos les pel·lícules de la vostra vida. Però bé, estàvem a l'any 62. Doncs, quina pel·lícula tenim del 62 avui? També surt John Wayne. És aquesta.
Oh, ¿cómo has podido salir de ahí? Granuja, ¿cómo has podido escaparte? Oh, no. Oh, tres. ¿Qué dirá Sam? No se lo puedo decir.
¿Decirme qué?
Esto.
Oh, yo le veo normal. No. No. ¿Cómo es posible?
No lo sé. Imagino que habrá sido durante la noche.
¿Qué hacemos?
¿Cómo voy a saberlo?
Cielos, otro elefante.
No m'ha quedat més remei, Pere i Àlex, que escollir Atari com a pel·lícula del 1962 perquè em porta aquells estius a Regencós on el meu pare em feia cicles de cinema i Atari era una de les peces allò clàssiques i bàsiques. Allà vaig descobrir també Conan el Bàrbaro o Robocop, per exemple, o el Guateque. Pere, on estiuejaves tu?
Jo estiuejava, no era molt d'estiuejar perquè eren molts germans i tampoc hi havia molt pressupost, però com que el meu pare era com el protagonista de Mort d'un viatjant, sí, doncs ens portava a visitar doncs, els seus clients i anàvem cap a, sobretot, a la zona de València. I els meus tiets tenien una caseta, una casa a Corbera, i també passàvem algunes temporades allà, i una tieta...
Pensava que anaves a dir que també passàveu pel·lícules.
No. Una tieta a la Garriga, una tieta del meu pare, doncs també tenia una torre i també havíem passat just l'any que vaig començar la carrera, vam passar les estiu allà i que el Toni era molt petit.
Doncs també has d'anar a Regencós algun dia i saps què vol dir Atari o Atari?
No.
Doncs mira, aquí l'Àlex t'ho explica de seguida.
Vol dir perill en suahili i de perill hi va haver molt. Només un comentari, si torneu a veure la pel·lícula de Howard Hawks o la descobriu, veureu que es passen tota l'estona caçant animals, hi ha una escena molt perillosa amb un rinoceron, sí, per exemple. No? Doncs no hi va haver mai cap doble d'acció en aquesta pel·lícula. Realment, tots els actors del film feien el seu paper en totes les escenes més perilloses. Hi va haver accidents i grossos. O sigui, que realment perill hatari de debò. Eh?
Perill o sigui que el Tom Cruise, que no es faci tan el xulo que fa ell les escenes d'acció, perquè ja fa 60 anys ja ho feien.
Ja es posaven davant de rinocerons i la veritat és que té mèrit, perquè jo, mira, vaig agafar un dia un safari d'aquests a l'Àfrica, a Kenya i tal, i no van veure ni un. Són introbables. En canvi,
què veu veure?
Moltes altres coses. Qualsevol cosa menys rinocerons. Però bé, 36 anys de cinema de cicles a Regencós. Tant de bo haguéssim tingut 36 anys més de Regencós per seguir veient pel·lícules com Hatari i per seguir pensant continguts per aquest meravellós programa de Catalunya Ràdio.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Un programa avui passat pel filtre del virus, però escolta, no passa res. Estarem aquí fins les 2 de la matinada i de 2 a 3 hi haurà l'audiovisual amb George de Leroux, Joan Barri, tot allò que diu l'Àlex així d'una tirada, però com ara no el tinc al costat, doncs no el puc agobiar amb el tema. Som Sílvia Andrés, Edu Arnas, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Alba Laguna, Pere Vall i avui col·laboració especial a Control Central amb Andrea Martínez i el Manel Gil, que evidentment ens ajuden a connectar amb l'Àlex. Per la resta, no us preocupeu, perquè us asseguro que el programa està farcit com totes les nits, que després és allò que hem d'anar corrents, corrents, Pere, va, que no acabem, perquè tenim entrevistes, tenim muertitos, tenim reportatges. Ens visita l'Alba Laguna amb una peça molt delicada i molt especial. Pere, no te la perdis. I tenim a Eva Green, que no pot dir gairebé ningú, malgrat que allò va ser un vist i no vist, i la seva pel·lícula, ja veuràs, que també ha estat un vist i no vist, però aquesta nit la tindrem a la Finestra Indiscreta. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i al twitter@finestracr. Vinga, que comencem!
¿Puede haber algo mejor que una comedia clásica de Disney como Un sabio en las nubes? Sí. Un sabio en las nubes a todo color.
Video.
Gracias a la magia de la tecnología, podemos ver en color una fabulosa historia sobre un extraño profesor que inventa una sustancia mágica.
¿Cómo vos? Una nueva clase de energía.
Doncs bé, deixem de banda la carta de l'Àlex. L'altra carta, diguéssim, que avui volem destacar, l'envia la Teresita Llong, de Barcelona, però ara visc a l'Esparreguera. Diu, m'esteu fent riure molt amb les versions de cançons de Turandot que poseu. Doncs mira, potser avui caurà una de nova. I també us volia dir que jo sóc de les que penso que el Carràs no hi havia per tant, però segur que no ha guanyat perquè els Premis de Madrid no pot ser que una pel·lícula espanyola parla en català de cap manera, que no hem nascut ahir. Una cosa us pregunto, per què mai es poden veure en cap televisió les pel·lícules de la Disney? Però vull dir les d'actors i animals reals. Jo recordo moltes, algunes com la de los Robinsones, el Capitán Gran, Mi Abuelo Está Loco... Teresita, bàsicament estan totes a Disney+, és a dir, que si no les pots captar per la televisió t'hauràs de fer d'aquesta plataforma perquè és on les trobaràs totes. Quan jo era nena, totes aquestes les veiem sempre al col·le de monges, la de les bessones de la Hayley Mills, la del gos que es mor d'un atac de ràbia, però la més bona de totes era la d'Un sàvio en les nubes, aquesta que estem escoltant ara, que tenia segona part i que inventava una pasta que rebotava mil vegades i feia volar cotxes i feia saltar els jugadors de bàsquet fins a dalt de la cistella. Feia riure i quan la penso encara em porta tots els records. Era divertidíssim el laboratori que sempre explotava i sortien fums i bombolles de totes les olles. Bé, no sabeu si encara la podem veure alguna vegada? Doncs això, a Disney+, Teresita, però què he dit? Una bona defensa d'Un sàvio en les nubes, eh, Pere? Avui, ens
port... Sí, sí, o també tenir-la en físic. Els col·leccionistes de DVDs i de Blu-rays i de totes aquestes coses, de VHS, doncs tenim la nostra bona col·lecció dels clàssics de la Disney, també. Clar, això de que Totes les pel·lis estan a totes les plataformes, sovint no és veritat.
No, i de fet, les poden treure, poden desaparèixer els drets, poden ells considerar que aquella pel·lícula no ha d'anar a la plataforma, per tant, és veritat, el suport físic, que ja veurem també fins quan dura, però segueix sent el més fiable de tots.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana, en exclusiva a La Finestra, una convidada de luxe, Eva Green.
I'm human, you know, I'm not like this.
Ens posarem salvatges amb Irati.
Irati.
Tendres amb The Quiet Girl. I terrorífics amb John Carpenter. I una cosa més, elles parlaran i ens diran quines són les pitjors pel·lícules de l'any.
You know.
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Oh my God.
No hem estat molt originals, Pere i Àlex, a l'hora d'escollir les cançons que sonaran aquesta nit a La Finestra Indiscreta, però és que la notícia ens ha deixat absolutament trasbalsats. Aquesta col·laboració entre els Rollings i els Beatles, el nou disc dels Rollings, hi participarà el Paul McCartney, potser el Ringo Starr també. Què dius, Pere, això hauria d'estar prohibit. O sigui, és com posar els herois de la Marvel amb els de DC junts o fer una pel·lícula on coincideixin Indiana Jones i Han Solo. Vull dir, és que és massa orgàsmic. El Carles Romero està que no cal des que va passar això.
A mi m'hauria agradat, per exemple, que Charles Chaplin i Buster Keaton fessin pel·lícules junts, o sigui, seria tremendo.
Bueno, alguna van fer.
O que en fessin una sèrie de... o sigui, una col·laboració o Peter Sellers i Jerry Lewis fossin els amiguíssims i, no sé, haguessin fet 10 pel·lis.
Clar, i Harold Lloyd, amb qui?
I Harold Lloyd pues, fet pel·lis, no ho sé, amb Alberto Sordi.
Amb Alberto Sordi. Doncs escolta, has sentit bé això de la promo, les pitjors pel·lícules de l'any. No ho diem en broma, perquè s'han donat els premis Yoga, no els Goya, els Yoga, a les pitjors pel·lícules i, bé, la veritat és que a mi els resultats em fan bastanta gràcia. Àlex Pera, pitjor pel·lícula internacional, El misteri de Glass Onion, és a dir, la segona part de Punyales por la espalda. Home, aquest m'ha sapigut una mica de greu, però veig que l'Àlex està d'acord, eh? Sí. Es riu com una hiena des de la distància. Molt bé. Pitjor director, Alejandro González Iñárritu per Bardo. Bé, aquest el comprem bastant, jo crec, no?
Sí, s'ha guanyat una mica les antipaties, l'ego i tot això. Suposo que deu ser el que deu haver comptat en la decisió del jurat aquest, dels Catacrics.
Que són anònims i que,
sí,
per tant...
Sí, i mutants, diuen i mutants. Ells.
Pitjor actor, Christian Bale, per un seguit de pel·lícules, Thor, Love and Thunder, Amsterdam i Los Crímenes de l'Acadèmia. Estic una mica d'acord que Christian Bale ha de redreçar una mica la seva carrera i l'any que ve podria ser Tom Hanks, perquè també està fent bastantes barbaritats d'aquestes. Sí,
Algú se'n recorda d'Amsterdam, ja?
Jo crec que els productors no massa, perquè no han vist ni un duro d'aquesta pel·lícula.
No, és veritat, quin desastre.
Sí. Doncs, pitjor actriu, aquesta queda una mica lluny, però era aquella que es deia Agentes 355, una mena de pel·li d'acció liderades per dones, i hi ha hagut un premi conjunt a tot el cast femení, no? Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o. Vaja, jo crec que tampoc la recorda ningú, aquesta ja. Pitjor pel·lícula espanyola, Rainbow, la del Paco León, de Netflix, aquella adaptació del Mago de Oz, que la veritat a mi em va deixar...
Infectes.
Sí, és que realment no hi havia per on salvar-la.
Netflix està rebent, entre Glass Onion i Rainbow.
Sí, i això, mira, no estrena les pel·lis i a sobre els donen premis, deuen estar enfadats. Pitjor director, Àlex de la Iglesia, per Venecia Frenia, i El Cuarto Pasajero, també un altre que estava buscant-s'ho, una miqueta. Pitjor actor, Joel Joan, per Escape Room. Déu-n'hi-do aquest premi, no ho direm massa alt, això, Catalunya
Molta
Ràdio.
Molta provocació, eh?
Sí. Pitjor actriu, per Bárbara Lenny, a Los Renglones Torcidos de Dios. Tampoc em sembla malament de tot. I bé, altres mencions. Aquests estan els pitjors premis de l'any. Et semblen bé, Pere, així en general?
Em sembla bé. Jo és que sóc molt fan del Joel. Sí. I a mi em sembla un còmic superdotat, però entenc que han buscat doncs, un tipus de paper d'interpretació i fins i tot de personatge que pot donar molt de joc i que mogui els premis per les xarxes i que s'indigni. Però a mi m'encanta, el Joel, em sembla un dels millors actors de comèdia que hi ha.
Doncs jo crec que no trobarem aquesta pel·lícula en les llistes de l'any que ve, de les pitjors, més aviat estarà les de millors, espero.
¿Cuánto tiempo deberían quedársela? ¿Hasta que nazca el bebé? que se la queden el tiempo que quieran.
Cariño, ya ha llegado la niña. Sal de ahí. Deja que te vea bien.
¿Podéis ponerla a trabajar? Come como una lima.
Todos comemos a rachos y crecemos a trompicones. Cuidaremos encantados de ella.
Es diu The Quiet Girl, és d'Irlanda, i està nominada a la categoria de millor pel·lícula internacional, per entendre'ns, als Oscar. És una categoria que té un nivell molt alt, però jo l'arribada d'aquesta pel·lícula és que em fa decantar totalment. M'ha robat el cor, he plorat de desesperació amb aquesta pel·lícula, Pere.
Sí, sí, a més coincideix més o menys en època amb una altra pel·lícula sobre la infantesa d'una nena que seria After Sun, seria un programa doble meravellós, i és una pel·li que parla d'això, del masclisme, del descobriment de la felicitat, que si, senzillament et donin la mà, que et preguntin com estàs, vols roba, la mirada de la nena que de cop descobreix la tendresa. Jo, com tu, des que vaig veure la pel·lícula al passi de premsa, estic plorant i espero que la gent vagi al cine a emocionar-se, perquè és la tendresa, doncs, feta pel·lícula, i això és... algú m'està valorant, estic viva, tinc esperança, i quina sort que he anat a parar en aquesta família que m'estan cuidant. És una pel·li sobre cuidar-se.
Àlex...
Jo només vull afegir, perquè ho heu explicat meravellosament, he de dir que poques pel·lícules darrerament m'havien deixat amb la pell de gallina, i no diré plorar com vosaltres perquè ja seria reiteratiu, eh? Però realment em va semblar magnífica, subtil, i poso de relleu dues coses. Una, el paper de la senyora, de la mare adoptiva, per entendre'ns, de la nena, que em sembla una actriu meravellosa i que només amb una mirada t'explica... una hora de pel·lícula, de dalt a baix. I finalment, un detall. Diem The Quiet Girl, però m'encanta que la pel·lícula està parlada en irlandès total, en la versió original, i per tant el títol seria En Kailin Shewin, que no sé si està ben dit, però ho vull posar de relleu perquè han fet un esforç realment perquè la llengua tingui una personalitat i una presència important a la pel·lícula.
Sí, una mare que em recorda Angelica Houston. Jo, que sempre estic buscant referents i parecidos i coses d'aquestes, doncs em recordava fins i tot l'Angelica Houston de l'última pel·li del seu pare, precisament.
Doncs, ja heu sentit, The Quiet Girl, imprescindible, de veritat. Aneu a veure aquesta petita joia. Normalment hagués estat una de les finalistes als Oscars. És d'aquelles pel·lícules, Pere, que s'estrenen època d'Òscar, que sembla que hagi d'anar als Òscar, però al final no va als Òscar, però no vol dir que estigui malament.
Seria l'Alcarràs internacional.
Exacte, es diu Till.
¿Tuvo usted un hijo que en vida se llamaba Emmett Till?
Sí, señor.
¿Alguna vez tuvo problemas en Chicago?
No más que cualquier otro niño.
¿Advirtió a su hijo sobre cómo debía comportarse en la ciudad?
Emmett, ¿me estás escuchando? Allí tienen normas diferentes. No llames la atención cuando estés allí.
Podria ser la pel·lícula reivindicativa, crítica dura respecte al tema del racisme d'aquest any, però al final no hi ha arribat. És la història real d'un noi que va ser assassinat d'una forma absolutament... Bé, si veieu la pel·lícula, descobrireu una autèntica atrocitat. I tot el que hi ha a continuació, jo no la coneixia, almenys per a la història, realment és una història molt local, molt petita dels Estats Units, però que, òbviament, pot fer-se ressò internacional, no? Què t'ha semblat?
A mi, al contrari de la que estàvem parlant, de The Quiet Girl, crec que no juga gaire la carta de la subtilitat.
Home, no molt.
I com he llegit en alguna crítica, també, i ho estava pensant mentre la veia, sí, la música, doncs, està com massa present i va que provocar-te una sèrie de sentiments que haurien de fluir d'una manera més, com se sol dir, orgànica i natural. Però, evidentment, visca les pel·lícules de denúncia i que es faci un cine polític... Si estigués una mica més polideta, per mi seria millor.
Sí, és una d'aquelles pel·lícules que dius la història és bastant més impactant que la pel·lícula en si,
sí,
per entendre'ns,
exacte.
No? Però bé, tot i així, val la pena recomanar-la. Till, i escolta, somriures d'una nit d'estiu.
Ah!
Sí, sí, esteu sentint bé, eh? Esteu sentint bé aquí en català aquest aniversari. Àlex, explica'ns ben bé això, a què correspon.
Sorprès és una nit d'estiu d'Ingmar Bergman, sentíem, però també haguéssim pogut sentir el somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, perquè són les fonts de creació d'aquest A Little Night Music, petita música nocturna, magnífic, increïble musical de Stephen Sondheim, que es va estrenar al Nova York el 25 de febrer del 73 i, per tant, fa 50 anys, mig segle d'existència del que per mi és una de les obres contemporànies musicals més importants. 600 unes representacions amb Glynis Johns a Estats Units, amb Gene Simmons a Londres i amb Vicky Peña i Constantino Romero a Barcelona al seu moment. En fi, un homenatge a aquest musical, i no amb Setting the Clowns, que seria la cançó típica que podríem escoltar, sinó amb el quintet d'obertura, perquè la gràcia de Little Night Music és que totes i cadascuna de les cançons estan escrites a ritme de vals.
Doncs un moment musical, ja que no tenim molta veu per parlar aquesta nit. Ai, anirem intercalant aquests aniversaris, espera.
Indiscretament, trios de boleros a la finestra.
Me llamo Rijus Patov. Ofrezco un servicio muy sencillo. Mi propósito es mejorar este negocio. Si le ayuda a verme como un monstruo, que así sea.
No sé, Pere, si has reconegut la veu doblada d'aquest actor, però és Christoph Waltz, i Christoph Waltz, jo vaig tenir una entrevista amb ell i va ser una mica desagradable, i sé que tu també et va dir alguna cosa en alemany, sí, sense ell saber que tu en tenies,
sí,
l'alemany,
sí, sí, sí,
i el vas pillar.
I que la meva mare també era alemanya, que en Pau descansi, i llavors li vaig tornar també una frase de la meva mare, que no recordo quina era, però ja es va acabar l'entrevista.
Un zasca ben dur.
Sí.
Bé, el Christoph Waltz, actor, almenys un respecte. Apunta, sí, bé, perquè a les plataformes d'aquesta setmana sí que tenim xitxa. Comencem amb aquesta, El consultor. És una sèrie de suspens, això, com heu sentit, amb Christoph Waltz de protagonista, com un supervisor d'empreses molt fosc, per entendre'ns. També a Amazon Prime trobem Die Hard, que és un joc de paraules de broma amb Die Hard, que és Jungla de Cristal, amb Hart amb T, perquè la protagonitza Kevin Hart, i són aquestes pel·lícules que fa ell aquí amb John Travolta. Podeu imaginar el tipus de parella còmica que fan, eh? Apunta't aquesta també, Pere, Un fantasma en desuelto por casa. Sé que el títol així sí, no motiva molt.
I el títol original, el sabem?
Ghost... espera, ara després t'ho dic. Però és una pel·lícula de Netflix, d'aquesta que normalment haurien estrenat al Halloween, que és com una mena de ET més caçafantasmes. Un nen es comença a relacionar amb un fantasma, en aquest cas, en lloc d'un alienígena, i és una pel·lícula, escolta, divertida, entranyable, emocionant. Anthony Mackie i David Harbour són els protagonistes. Jo la recomano. També sé que sou una mica pillos, i el dia 2 a Netflix tindreu la segona temporada de Sexo i Vida, aquesta sèrie eròtica que li ha posat a tothom de cop els pèls com escàrpies. A Apple TV, Lies Young, aquesta nova sèrie protagonitzada per Vincent Cassel i Eva Green. Mira, precisament, un altre sèrie protagonitzada per l'actriu, a banda de la pel·lícula que parlarem ara, també el Peter Mullan i la Irene Jacob. Per tant, escolta, un repartiment bastant potent, no? És una sèrie sobre policies contra ciberatacs a Londres. I també la sèrie documental Eugene Levy. Recordes qui era Eugene Levy, aquell còmic americà?
Sí, sí, sí.
Que es diu El antiviajero, que és bàsicament Eugene Levy viatjant pel món, això que fan molts actors avui dia, però amb ell doncs té un toc especial i divertit. A Filmin, dos recomanacions importants. Hilma, que és la nova pel·lícula de Lassie Hallström, que protagonitzen Lena Olin, òbviament, i la seva filla, Tora Hallström. Per tant, tot queda en família, però molt important, recordeu que la Marta Armengou ens va parlar de Jen Dillman, aquesta pel·lícula de Chantal Ackerman,
sí, sí, sí,
que ara Ara està considerada la millor pel·lícula,
la millor pel·lícula de la història. Tots la volem veure.
Doncs a Filmin, ja la tens disponible a Filmin a partir d'avui. Disney Plus, ja ho sentiu, tercera de Mandalorian a partir del dia 1 i segona de Abbott Elementary. Movistar, Deseo Ardiente, que no t'enganyi el títol. L'original era Out of the Blue. És la nova pel·lícula del Neil LaBute amb Diane Kruger i Hank Azaria de protagonistes, que és com una mena de thriller eròtic d'aquests dels 90, però fet ara. És una cosa una mica estranya, Pere, però bé. Es deixa veure i... Efecto Nocebo.
Hi. Hello, Christine. Sorry, do we know each other? I'm here to help you. You sent for me.
God.
It's quite something to forget. Nice to meet you, Diana.
Hello, Bobs. Only my friends call me Bobs.
O dita simplement Nocebo. La vas veure, Sitges, aquesta, la de la Eva Green?
No.
Se't va escapar.
Sí.
El director era el Lorcan Finnegan, el director d'aquella que es deia Vivarium, que la veritat era una pel·lícula bastant inquietant, i aquesta també ho és bastant. És allò, una mare que treballa estressada de la vida i de cop se li presenta una noia jove, mainadera, dient que l'envien a treballar per ella i ella diu, ah, jo no sabia ni que t'havien contractat. Es pensa que és el marit i de cop la mainadera està treballant a casa seva i controlant molt de prop a la seva filla. Bé, no explico molt més, però podeu imaginar que és una pel·lícula, doncs, que posa els pèls de punta, per entendre'ns. Vam tenir l'honor de ser dels poquíssims que vam poder parlar uns poquíssims minuts amb Eva Green al Festival de Sitges i, home, doncs, ja que el dia 27 a Movistar s'estrena aquesta Efecto Nocebo, val la pena veure què ens va explicar aquell dia d'octubre la Eva Green.
Eva Green, thank you so much for coming to Sitges and to Catalunya Radio. Thank you so much.
Oh, yeah, no, hello, hello, and I'm very excited to be here.
Emocionada de ser aquí, gràcies.
La Christine és una persona que pateix molt, física i mentalment. M'agradaria saber, com a actriu, què tal és un rodatge on ha d'estar constantment transmetent aquesta fragilitat.
Pot sonar molt obscur i molt que fa por, però la veritat és que després, al final del dia... puc treure tots els meus dimonis i em sento molt bé, molt, molt lliure. No sé, em sento molt bé quan el vaig fer, i era molt important que el director tenia un molt sentit de l'humor, i això ajudava molt. No tenia que quedar-me callada en un racó al final.
En aquesta pel·lícula, per exemple, hi ha molt sobre la cultura filipina. M'agradaria saber com a actriu què tal és l'experiència de poder aprendre d'altres cultures, de la mitologia d'altres països.
Encara he d'aprendre molt de les Filipines, però va ser molt interessant aprendre tots aquests rituals populars i tradicionals que tenen per curar les persones. Me'n recordo l'actriu Chai, va compartir amb mi algunes coses de la cuina filipina, per exemple, i me'n recordo que estava impressionada de rodar 9 hores, per exemple, perquè ells de vegades no poden ni dormir quan estan rodant, no? És impressionant.
En aquest festival vaig veure una altra pel·lícula seva, que es deia Womb, i és una pel·lícula que és diferent, però jo he trobat que hi havia una certa connexió, no sé si es pot dir així.
I don't know if we can say that.
Kind of suffering. I mean,
sí, potser el sofriment era, però potser era més intern el sofriment, no? No ho sé. I també les dues són pel·lícules independents, però quan estàs en una pel·lícula de vegades, en el meu cas en particular, ho passo malament. Em passo malament en tenir aquesta perspectiva de les diferents pel·lícules. Tu saps millor que jo, potser.
Precisament volia preguntar-li si per vostè és important escollir projectes de tot tipus, més grans, més petits, diferents tipus de gènere.
Yes, I mean, sí. Of course you take...
I tant que agafes el que se t'ofereix. Però tinc tingut molta sort perquè encara estic en aquest negoci. m'ofereixen coses molt, molt bones i pel·lícules independents, perquè com a actor et sents més lliure, no tens aquesta por que tenen els grans estudis de Hollywood. Lorca no té por de l'obscuritat, i això m'agrada.
Una llicència com a fan, què li sembla que l'única tomba que ha visitat James Bond a la seva carrera sigui la de Vesper? Què va sentir quan va veure aquesta escena?
No he vist la pel·lícula, però tinc amics que van fer fotos d'aquesta escena i em va encantar. No ho sé, crec que és graciós. Clar, és molt afalagador, no? Pensar que, bueno, que aquest personatge és l'amor de la vida de James Bond. Això és bo per l'ego.
La primera pel·lícula que vaig veure de vostè va ser Dreamers, del Bertolucci. M'agradaria saber què recorda d'aquella pel·lícula tan especial i que va ser tan especial per una generació.
Oh, yeah, remains very special. Sí, és molt especial per mi. Tota la pel·lícula va ser meravellós, va agradar l'experiència de rodar-la a París amb dos actors meravellosos. Bernardo ens cuidava, va ser com un pare. Sortíem amb ell els caps de setmana i ens explicava el cine i la música dels 60 i dels anys 70. És un dels millors recordos que tinc de la meva carrera.
Eva Green, thank you so much for coming. Thank you for this interview.
Oh, thank you so much. Thank you.
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
What's new, pussycat? Whoa!
Aquí la gateta, que sí que té veu, i que la gateta és la que l'Oriol i la gateta estan sans.
Oh, doncs va, puja el nivell, Sílvia, puja el nivell.
Jo no estic tan malament, el que passa és que m'he solidaritzat i una espècie de constipadet l'he inflat, doncs, per estar en família.
Escolta't, sembla si li donem una mica d'aire a l'Alfons i començo amb una notícia que crec que t'encantarà.
Sí?
De fet, me la vas passar tu, i és que Mònica Bellucci i Tim Burton són parella.
I això ho sabem 100% segur, Pere?
Unes fotos, jo he vist unes fotografies.
Sí, unes fotos, també algun acte així, alguna entrega de premis, i així que han estat com molt efusius, i de cop apareix Paris Match amb aquestes fotos, i
estan agafadets de la mà, al fons.
Jo crec que si Paris Match ha tret aquesta portada, i a més amb el titular dels romans, no sé què, no sé quantos, és que deu ser veritat.
Ai, si no,
ens encanta aquesta parella.
Encanta.
I a més ens agradaria que fossin com Ingrid Bergman i Rossellini, Monica Vitti i Antonioni, d'aquestes parelles, doncs, artístiques i sentimentals.
Doncs les properes 30 pel·lis de Tim Burton amb Monica Bellucci. What's new,
pussycat? Tots dos sabeu que el nostre amic Steven Spielberg està passejant per Berlín perquè ha rebut l'os d'honor, però també ha deixat anar una notícia bomba sobre Napoleó, Kubrick i la HBO. Quina és, Alfons?
Doncs que l'últim projecte, bé, l'últim no, el penúltim projecte de Kubrick, que era aquest Napoleó i intel·ligència artificial, doncs Napoleó, també Spielberg, com es va apropiar d'intel·ligència artificial, vol fer-ne una sèrie que aniria a l'HBO i que entra en competència directa amb la versió que ha rodat ja Ridley Scott. Per tant, escolta, aquesta batalla jo crec que a l'Àlex li deu fastidiar bastant. What's new, pussycat?
Whoa! Una mica horroritzada, Pere, que es veu que Orlando Bloom vol tornar a fer Pirates del Caribe. No, que és massa...
Orlando Bloom, què ha passat amb ell?
La
seva carrera es va desfer de cop.
Ara està a la segona temporada de Carnival Row, però vaja, diria que no ha colmat les expectatives que hi havia al seu dia. Per això segurament necessita un bon xec de la Disney. Però escolta, sense Johnny Depp, no sé si la gent això que torni Orlando Bloom li interessarà massa. What's new,
pussycat? I la notícia de la setmana, per mi, perdoneu, és que torna la setmana que ve The Mandalorian amb el meu Baby Yoda. Però hi ha una cosa, al fons, que encara és millor.
Sí.
Que estem a punt de començar la tercera temporada i ja sabem que hi haurà quarta temporada.
Sempre dius del Baby Yoda, a veure, com es diu de nom?
Grogu.
Bueno, bé, aprovada pels pèls.
Sí, Grogu. Ah! What's new, pussycat? Ah! Poti-poti de notícies, James Cameron ara vol dirigir una pel·lícula abans de fer Avatar 4 i horror. Es veu que hi haurà tercera part, potser vosaltres en sou molt fans, però jo no ho he estat mai, de Migrant Boda Griega. Tercera part.
Jo no recordava que hi havia segona, la veritat, això per comentar. I després, això d'Avatar, jo pensava que estaven totes rodades, perquè Luna Chaplin em va dir que ella sortia a la 3 i la 5 i que ja havia rodat, i dius, i què vol dir que ara rodarà una pel·lícula pel mig? Bé, senyors, coses indesxifrables.
No pot ser més imbècil.
I acabo, m'he guardat un petit moment perquè em sumo a l'Àlex, al Pere i a l'Alfons. Aneu a veure The Quiet Girl. És una meravella. És simplement preciosa. No us la perdeu. I marxo, Gorineta. Adéu, adéu.
Adéu, adéu, Sílvia. Doncs una miqueta de Beatles i de Rollings, perquè ara feia temps que no passàvem per un festival, i escolta, ara de cop, Pere, han arribat l'Alternativa, el Ulala, i també la Inesperada, cosa que jo no coneixia, i per tant estic desitjant que la Núria Jiménez i el Miquel Martí, que en són els responsables, ens expliquin de què tracta.
Nosaltres som el festival La Inesperada, i ara arribem a la tercera edició, que la fem de l'1 al 5 de març, i som un festival que ens focalitzem, com a mínim el punt de partida és la no-ficció. Som uns apassionats del llenguatge de no-ficció, entès d'una manera oberta, plural, com un paraigües on hi poden cabre tot tipus de llenguatges innovadors, contemporanis, sovint trencadors també, i també defensem l'experiència presencial. No tenim versió online, i el nostre festival sobretot es basa en viure les pel·lícules a la sala de cinema, que cada sessió sigui una vivència única.
Un dels plats forts del festival és la sessió de 6 curtmetratges de la cineasta iraniana Maryam Tafakkori, que la seguim fa anys, i precisament amb els esdeveniments d'Iran d'enguany, doncs la seva presència cobra més rellevància. I és un luxe per nosaltres que pugui ser aquí, i una molt bona oportunitat per escoltar la veu d'una dona i artista iraniana.
Una altra sessió que podríem destacar és una sessió homenatge que tenim sobre una cineasta japonesa, que es diu Sumiko Haneda. És una dona pionera a la història del cine japonès, pionera també en el món documental. Aquí és molt desconeguda, ha sigut recuperada els últims anys, i és una dona que viu avui en dia, té pràcticament 100 anys, i ens fa molta il·lusió recuperar l'obra d'una persona que havia fet obres fa tants anys. És una sessió destacada també perquè, a part de que recuperem dos tresors de la seva filmografia, venen dos experts que ens contextualitzaran la seva obra, la importància que té que una dona a aquella època, als anys 70, hagués fet pel·lícules de manera independent, i ens posaran a l'ordre del dia qui era aquesta cineasta desconeguda, la Sumiko Haneda.
Doncs això és tot. Us animem a venir i us esperem a La Inesperada. Moltes gràcies.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Hasta que en viajar de Betego, o en Tarrem a Besteco.
Aita!
Nikabe, nois bait, zainduko duk ibarra. Itzeman eginak. Udeko, ular sendoa beharko du, dibarte honi zaiteko.
Només un apunt, Pere i Àlex, m'ha fet molta gràcia això de us esperem a La Inesperada. Clar, dona per un joc de paraules meravellós. Doncs escolta, allà a Sitges vam tenir l'Eva Green, i a Sitges vam tenir Irati, aquesta mena de Conan el Bàrbaro, precisament, no, que dèiem abans, a la basca. Pere, tu vas passar bé amb aquesta o què?
Em va sorprendre agradablement el gran nivell tècnic de la pel·lícula, la capacitat de crear atmosferes fosques, la riquesa de mitjans, vestuari, tot. La història se'm va fer una mica feixuga, però valoro molt això, la part tècnica, i que d'aquí es puguin fer pel·lícules, doncs, amb aquest look tan brillant.
Doncs mira, l'Àlex els va tenir a tots, el director, el Paul Urquijo, l'Eneko Sagardoy, la Edurne Azcárate i la Itziar Ituño. I ens parlaven així d'aquesta pel·lícula, doncs, tan especial, d'aventures, de bruixeria, espasa i bruixeria aquella, el tip dels 80, que es diu Irati.
És una història que en un principio está basada en los personajes de un cómic llamado El ciclo de Irati, que es un cómic de los 90 de Juan Luis Landa y José Muñoz, pero que este cómic bebe de una fuente original, que es la mitología vasca, donde tenemos muchísimos mitos. Entonces yo lo que hice fue coger como excusa esos personajes para poder beber de esa fuente original, ¿no? Y entonces pues realmente todas las criaturas, las deidades, todo lo que se habla en la película es real, está basado en mitología real. y entonces hemos creado una ficción, unos personajes de ficción, pero que históricamente, como Eneko Aritza fue un personaje real, y Irati es un personaje que de ficción, pero que representa el bosque de Irati, y nada, y bueno, que es real.
Bueno, yo quería mencionar un momento histórico muy importante para el pueblo vasco, que fue la batalla de Roncesvalles o Reagako-Gatazka, donde se destruyó una gran parte del ejército imperialista, imperial de Franco, de Carlomagno, y donde murió machacado por los vascones su primo Roldán. De hecho, hay toda una canción, la canción de Roldán. Eso es parte de, sí, es parte de nuestra historia, eso sí.
Y luego son también cuentos que hemos vivido desde pequeños, ¿no? En las ikastolas y en las escuelas, y de repente es estar formando parte de eso, de decir, ala, pero si este era el cuento y ahora estoy dentro. Es muy divertido.
No, pero es que en realidad, a ver, totes les tradicions o cultures ancestrals, tradicionals, que venen de temps remots, tenen dret al seu El Señor de los Anillos.
En realidad es eso mismo, ¿no? Que como todas las culturas, para poder explicar cosas, se utilizan diferentes cuentos, historias, fábulas, y justamente en Irati lo que sucede es eso, ¿no? Nos adentramos en un mundo en el que esa es la manera de explicar las cosas, esa es la manera de explicar el orden del mundo, las viejas leyes, el amor por la naturaleza, las jerarquías que hay en los bosques. Entonces, sí, es adentrarse en la mitología vasca.
En certa manera, pensant en Irati, jo pensava, ostres, podria ser l'adaptació d'una obra de Shakespeare. És a dir, hi ha ingredients que podrien ser de Macbeth, uns altres que podrien ser de Hamlet, uns altres que podrien ser del somni d'una nit d'estiu, i acabes adonant-te de que tots som molt diferents i tenim les nostres pròpies visions i referències, però jo crec que al final, des de tots els àmbits culturals, si anéssim retrocedint, acabaríem arribant a una mena de vèrtice, o sigui, a un punt comú, o si no és comú, és que en el fons, tots tenim dins alguna cosa que s'acaba semblant, no?
Sí, bueno, la cultura vasca que proviene de la prehistoria es cuando se empieza a desarrollar, se centra en el animismo lo tenemos en común con pueblos originarios, como pueden ser los pueblos amazónicos, con los mapuche, con todo ese arraigo, esa manera de explicar el mundo, de tener una cosmovisión animista, de que todo lo que nos rodea es parte nuestro y somos parte de esta naturaleza, tenemos que tener respeto por ella porque no somos más ni menos que los animales, que las plantas, que el río, que todo eso es lo que cuenta un poco Irati, y que es lo que tenemos en común como animal humano que somos, humano humana que somos, y de ahí creo que sí que llegamos a ese vértice común del que estás hablando.
A mí em crida molt l'atenció i m'ha interessat molt d'Irati el fet que és un moment en el que sembla que està desapareixent una cultura religiosa antiga, apareix la religió cristiana i és com una mena com de batalla que està arribant a un final, i immediatament tens la sensació de que és un punt crucial, no? És un moment en què tot aquest ordre, no diré natural, però a més de natural, cosmogònic, per entendre'ns, s'altera completament i és com una mena de catàstrofe tremenda, no?
Bueno, realmente es una tragedia, ¿no? El hecho de que una gran religión aparezca y abarque esa sombra, tape todas esas pequeñas cosas, ¿no? Todas esas pequeñas cosas que tienen nombre, esas deidades a las que se les rinde culto, como puede ser un río, como puede ser un árbol, como no. Cuando les quitamos el nombre y les quitamos la importancia, se convierten en meros objetos. Y entonces es algo que también es extrapolable a la sociedad actual, ¿no? O sea, como las grandes empresas absorben absolutamente todo y los pequeños comerciantes pues se quedan, digamos, desaparecen al final, ¿no? Y bueno, lo bonito de esto al final es que nosotros hemos hecho una película, una mitología anterior a esas grandes religiones, pero hoy en día, gracias a los cuentos y gracias a la película también que bebe de los cuentos, siguen estando vivos hoy en día vigentes.
Però us adoreu d'una cosa, perquè, clar, nosaltres expliquem històries que ens han arribat per tradició oral o per tradició escrita i no ens adonem, potser, que estem creant una tradició filmada, és a dir, filmada ara perquè és una de les eines que tenim, que tenen una difusió a tot arreu, no? Fins aquí us adoreu de la responsabilitat que és quan es fa una pel·lícula, i sobretot una pel·lícula com aquesta, pensar que potser d'aquí, ojalà, tant de bo, d'aquí 30 generacions serà aquesta pel·lícula la que haurà preservat totes aquestes històries i tradicions, etc.
Que los pelos de punta, ¿no?
Ojalá, ojalá, sí, sí. Una gran responsabilidad, pero ojalá. Y que venga más gente a contar más historias y desde su punto de vista y con, igual que Paul tiene un mundo que encima aquí en Sitges se valora tanto, pues que vengan otras personas a preservar esto y a contar todo esto.
Es increíble.
Que sea nosotros, la primera de muchas.
Sí, y que nosotros nos morimos dentro de muchos años, pero las películas no, ¿no? Y este tópico no es tan, o sea, a mí me parece increíble. O sea, son como los fósiles que hemos dejado y que luego los estudiarán y los replicarán y de ahí inspirarán también, ¿no? Y eso me parece emocionantísimo.
También hay una cuestión de un poco que la identidad perdure. Somos un pueblo originario pequeño, muy, muy, muy viejo, y a través del audiovisual hacer perdurar eso que somos, esa visión del mundo que tenemos, sí que es un poco un legado que vamos a dejar para la historia, para las y los que vengan detrás, ¿no? Eso es súper bonito.
Havia de ser dolorosíssim, pesat, cansat, tremendo rodar aquesta pel·lícula. Havia de ser un esforç que inimaginable, però si ara la penseu, no us en penediu d'haver-la feta i estic segur que mataríeu per tornar-la a fer. O sigui, responsabilitat, sí, vale. Però, jo, tengo mi recuerdo imborrable de com va ser fer viure tot això i estar al mig de tot això.
Lo bueno de que el cine se estrene como al de un año es que los pequeños malos recuerdos o los sacrificios o los esfuerzos que no te hicieron tanta gracia ya los tienes un poco olvidados para cuando estrenas. Entonces parece que todo es bonito y todo ha merecido la pena, que la ha merecido, pero fue sufrido, sufrido el rodaje.
A mí se me ha olvidado absolutamente todo. Recuerdo, lo malo, recuerdo que fue duro, pero ya se me ha pasado y es lo que dice Neko, te quedas con los recuerdos, te quedas con el equipo que había, una vibra buenísima entre toda la gente que participaba en la película, el día a día sacar el trabajo adelante y sentir que hemos podido cumplir con un objetivo que era dificilísimo, como decís, y yo solo tengo buenos recuerdos.
Yo disfruté muchísimo rodando la película, la verdad.
Yo creo que había como una especie de energía que sintonizaba todo, no solo el equipo humano que ha hecho la película, sino también el clima, la naturaleza, no sé, y yo creo que estaba Mari ahí.
Aupa Irati.
Aupa.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas
gracias. La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs com qui no vol la cosa, Pere i Àlex, hem arribat al final de la finestra indiscreta de la primera hora i el Francesc diu, per cert, cada dia estic més horroritzat amb les vostres voltes de rosca a l'àrea de Calaf. Puccini es deu regirar a la seva toma. Pobre home, pell de gallina sí, però d'autèntic pavó. Allistó era alt, però ho supereu amb cada nova versió. Home, és que la setmana passada vam posar Mònica Naranjo, Pere?
Ah, bé.
Aquesta setmana posem una versió de Jeff Beck, ja que ens va deixar fa poc, i jo crec que li agradarà més al Francesc, que per cert diu, petit comentari respecte a les Stranger Things. Secció polida i endreçada, perfecta com a introducció a gent a la que no tens apamada, com em va passar l'altre dia amb la protagonista dels Fabelmans. Gràcies i bravo per la Sílvia. Fins divendres, finestrers.